Tarda.
Hola, bona tarda. La sentència del cas Palau determina que Fèlix Millet és condemnat a 9 anys i 8 mesos de presó, mentre que Fèlix Montull rep una condemna de 7 anys i mig i Gemma Montull de 4 i mig. Finalment, l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar, de 4 anys i 5 mesos. El jutge considera aprovat el finançament irregular de Convergència i absol els dos exdirectius de l'empresa Ferrovial. Entre les reaccions, Jordi i Gemma Montull s'han mostrat sorpresos per les condemnes. Jordi Montull ha dit que se sent malament i ha assegurat que no ha valgut per res el pacte amb el fiscal, que havia reduït substancialment la pena. Jordi Pina, advocat de Montull, ha dit que la diferència és que el fiscal la imputava a la seva filla com a còmplice i el tribunal l'ha considerada, en canvi, coautora de l'espoli. I altres valoracions. Tenim també la de l'exsecretari general de Convergència, Artur Mas, també expresident de la Generalitat, que ha valorat molt negativament la sentència, que condemna a més de 4 anys de presó l'extresorer del partit. Hem de recordar que Mas va plegar com a secretari general del Partit Demòcrata tot just la setmana passada, però va desvincular això de qualsevol sentència condemnatòria del cas Palau. Mas ha assegurat que s'ha de recórrer la sentència i ha lamentat que s'acusi Osàcar de tràfic d'influències quan no s'han investigat els contractes d'obra pública del govern. L'expresident també ha defensat que no hi va haver irregularitats en l'adjudicació d'obra pública mentre ell estava a la Generalitat. Precisament de la sentència del cas Palau en parlem d'aquí uns instants en el programa El Mirador de l'Actualitat. I un altre punt breu, abans d'acabar aquest informatiu, dues dones mortes i nombrosos ferits és el resultat d'una allau humana que hi ha hagut aquest matí a primera hora a la frontera del Tarajal, que separa el Marroc d'Espanya per Ceuta, segons han informat les autoritats locals marroquines en un comunicat. L'accident ha passat al costat marroquí de la frontera a la filera de dones que intentaven creuar-la per portar mercaderies fins a Ceuta. Fins aquí l'actualitat. Abans del programa El Mirador de l'Actualitat, el pensament del dia amb Carme Borbonés, expresidenta de Càritas Catalunya i també col·laboradora de diferents iniciatives socials.
Mateu 25:35-43. Veniu, beneïts del meu pare, perquè era foraster i em recollireu. I els justos li replicaran: Senyor, quan vaig arribar com a foraster? Cada vegada que fèreu això amb un germà meu d'aquests més petits, a mi m'ho fèreu. Segur que cada dia ens creiem amb persones vingudes de nou a casa nostra, emigrants i refugiats. Persones que han fugit dels seus llocs d'origen tant per raons econòmiques com per les guerres. Persones que cerquen noves oportunitats que els permetin sobreviure. Realitats que sovint se'ns mostren pels mitjans de comunicació i que ara ja han passat a ser notícies ordinàries, malauradament quotidianes. Perdent així tot l'impacte de dolor, de sofriment, d'angoixa humana. Després dels moments de veure-les, les oblidem. El Papa Francesc que ens demana acollir, protegir, promoure accions i integrar els immigrants i els refugiats. Pensem-ho bé, pensem-ho avui i cada dia. Aquestes situacions s'han donat sempre i sempre han estat dures pels que les sofreixen. Els cristians, però, tenim el deure d'actuar i podem actuar de moltes maneres. Tenim l'encàrrec explícit de Jesús. Obrem en conseqüència. Cadascú de nosaltres sabrà com fer-ho i cercarà la millor manera d'aportar quelcom per minorar aquesta dura realitat. Solament cal ser-ne conscient i actuar. Acollim, protegim, participem en decisions i en accions. En resum, comprometem-nos en la integració dels immigrants i dels refugiats.
Ràdio Estel.
Camins,
Rutes Espirituals de Catalunya.
Tots els dilluns a 7:45 del vespre us espero per viure i gaudir tot fent camí per una ruta espiritual de Catalunya.
Camins, un espai produït per Ràdio Estel i escrit i presentat per Miquel Murga. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. A Ràdio Estel ja tenim el teu 2018. Comença l'any amb bon preu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any dedicat íntegrament als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 27 77 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 7 minuts. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Ja coneixem la sentència del cas Palau, amb les culpes i les condemnes a un espoli de grans dimensions. Analitzarem en la propera estona de programa l'impacte polític, social i cultural d'uns fets que han generat llargs comentaris i molta frustració col·lectiva entre tots els catalans aquests últims 8 anys i mig. La condemna a Fèlix Millet ja és un fet, a 9 anys i 8 mesos de presó, i a Jordi Montull, evidentment, també, 7 anys i mig en aquest cas, després d'una petició de pena molt rebaixada per la Fiscalia arran de la confessió. Recordem que la filla de Jordi Montull, Gemma, ha rebut una condemna de 4 anys i mig i l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar, a 4 anys i 5 mesos. I és que el finançament irregular de la formació nacionalista queda demostrat, segons el jutge. Quina repercussió política pot tenir tot plegat? Ens preguntem per la possible relació amb la recent dimissió d'Artur Mas com a president del PDeCAT, tot i que ell sempre ha desvinculat aquest pas al costat segon que fa amb la possibilitat que hi hagués una sentència dura. Ell mateix ho ha dit avui. L'expresident de la Generalitat ha comentat que és una sentència dura, que s'ha de recórrer i que no quadra amb el que ell coneix sobre l'adjudicació d'obra pública, que ha estat, segons ha reiterat avui, neta durant els anys en què ell va estar a la Generalitat. Veurem què passa, però de moment es comença a fer justícia després d'un període de 8 anys i mig, des del primer escorcoll al Palau de la Música, que, d'altra banda, és massa llarg. I amb la pregunta del dia comencem la conversa. Us preguntem a través de radioestel.cat, amics oients, què us sembla la sentència del cas Palau? Podeu respondre entre 3 opcions. La primera, molt bé, s'ha fet justícia després de molts anys. També podeu respondre entre una segona possibilitat, ben respectable, perquè el jutge ha valorat i han decidit. I una tercera opció, malament, ha arribat tard i no condemna prou tot el que s'ha fet. Podeu decantar-vos per una d'aquestes opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Ens acompanyen per analitzar l'actualitat avui sobre la sentència del cas Palau. Primer saludem Lluís Sols, que és professor i col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Bona tarda, senyor Sols, benvingut.
Bona tarda.
I també saludem l'advocat Xavier Puigdollers, que és president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort i professor de la Universitat Abat Oliva. Senyor Puigdollers, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I felicitats per la festa de Sant Ramon de Penyafort, molt recent, oi?
Molt recent.
Va ser dilluns. Va ser diumenge, dilluns, però sí, dilluns
exactament.
Es va celebrar.
La vam celebrar el dia 8, el dilluns passat.
A la catedral de Barcelona.
A la catedral, a la capella del Sepulcre. Un bon grup d'advocats, principalment, però de juristes en general. Es vam aplegar per celebrar l'Eucaristia, però per celebrar i parlar, comentar les incidències, un nou any, felicitant-se i fent la inspiració. Què diria en aquests moments Sant Raimon des del punt de vista jurídic? Sí. Va haver-hi un diàleg interessant.
I una inspiració que es necessita molt important amb la mediació per als creients cristians d'aquest català universal que va ser un jurista i que potser avui, en els temps actuals, diria moltes coses sobre el cas Palau.
El cas Palau és una situació en general.
Sí.
És a dir, malgrat que ens separen 800 anys, la situació de país, el Mediterrani, la situació en el sud d'Europa, el diàleg nord-sud, les situacions del diàleg o no diàleg de religions, la pobresa, l'estructuració d'una nova societat, que en aquest moment s'estaven creant el que avui diem estats, però tot el domini del món. No? Tot això, i ell va intervenir com assessor del rei en aquells moments, més important del moment, i com a assessor i confessor del papa. Per tant, va tenir un paper molt important. I segur que avui diria alguna cosa. I també com a confessor i assessor del simple creient i del simple que avui diem ciutadà, però d'assessor de les persones. No?
Sant Ramon de Penyafort és memòria, és història. Anem, però, al present. Què els sembla aquesta sentència del cas Palau? Senyor Sol, senyor Puigdollers, senyor Sol, si vol primer, vostè.
A veure... Esperada, o sigui, ja s'esperava que no fos, diríem, que seria significativa, però que no seria molt, molt, molt forta, atès que havien col·laborat amb la justícia, amb Convergència, etcètera, etcètera. Ara bé, ara ja tenim provat pels jutges que no havíem de dir això de presumpte, presumpte, presumpte. Bueno, encara ho hauríem de dir perquè apel·laran, però sí, ja gairebé hi ha indicis una mica més sòlids perquè un jutge s'ha pronunciat. Bé, penso que cal subratllar, sobretot, la greu responsabilitat d'Artur Mas. D'Artur Mas amb tot això. Evidentment, no és directament condemnat, però els jutges fan referència als dirigents que no han pogut localitzar i, clar, no cal ser Sherlock Holmes per adonar-se que parlen d'Artur Mas, perquè estem parlant de que el govern en què era conseller en cap, Artur Mas, és el que anava donant les concessions a Ferrovial, concessions per les que han estat condemnats els responsables. Per tant, jo penso que, primer de tot, està claríssim que Artur Mas ha... Bé, doncs, responsabilitat política com a mínima, que ja ha assumit dimitint.
Ell l'ha negada avui, aquesta responsabilitat política, i insistia, recordem-ho, la setmana passada, que el seu pas al costat no té a veure amb això. Ara. Pues,
després de totes aquestes evidències, surt dient que està convencidíssim de l'honestitat d'aquestes persones, a veure, és evident que allò que està és protegint els que... perquè no parlen d'ell directament, no?
Llavors jo penso... Sobretot que... tenia l'Osàcar, que era el seu col·laborador més proper en
clar,
tot això.
Clar, o sigui, ja sabem, tots són grandets.
Bé, la seva opinió, senyor Puigdollers, quina impressió té, amb la perspectiva també d'aquests 8 anys i mig, tots ens vam quedar molt sorpresos de la manera com es van descobrir les coses i també... doncs tot l'espoli del Palau, amb els senyors Fèlix Millet i Jordi Montull, sobretot.
Sí, realment estem en el final de 5-8 anys, i abans és el temps abans que hagués pogut donar dona. Per tant, ara realment és difícil fer un resum ràpid en mig minut del que hi ha això. Sobretot tenint en compte de que en aquests moments tothom parla de la sentència i dubto que hi hagi més d'una persona que se l'hagi llegida. Jo no me l'he llegida. Sí, ja, ja avanço.
Ho comprenem perquè no hi ha hagut temps, eh,
gairebé. Exactament. És que, és
són
que,
molts folis.
És que primer per la llargada de la sentència i després perquè no la dic, no? Però clar, la sentència se li dona a la persona que s'ha condemnada.
Ja és pública, no, però no, encara ja és, pública, és difícil.
Exactament. Sí. La qual ja és una mica estrany d'aquest país, no? Que tothom accedeixi a un document, que en principi les sentències són públiques, és veritat, però no, són públic, no es publiciten d'aquesta manera. No,
no és fàcil llegir-les no i menys en poques hores.
Exactament. I d'aquesta llargada no són. Però sí que jo, sí que al llarg del dia, per sistemes de comunicació, sí que he pogut sentir algunes opinions, vàries, no? I aleshores, només uns comentaris. Sembla que les condemnes, per uns diuen que són molt dures i altres diuen que són molt suaus, no? Vull dir, pels anys que demanava el fiscal, doncs al final hi ha hagut una rebaixa. Sembla que no queda del tot provat, segons sembla, realment, què és el que va passar amb molts diners. Sembla que hi ha una quantitat de diners que diuen que no hi eren, però que han desaparegut, i no queda clar on anar a parar, si són amb un o amb un altre, sembla que he sentit. I sembla que he sentit també, que això era interessant, però m'ha semblat sentir-ho, que no queda acreditat que els concursos aquests d'obra pública no estiguessin ben convocats i ben resolts. És a dir, sembla que el que seria, com a mínim, la feina feta per l'administració pública, allà no hi ha hagut irregularitats, això sembla, no? El que sí que sembla que és, per la sentència, és que hi ha una... No sé si queda demostrar que hi hagi un acord, uns convenis, unes converses, però que hi ha uns diners que surten d'una empresa, en aquest cas Ferrovial, i que desapareixen i que van a parar, i sembla que al final, per el que diu la sentència, van a parar o se sospita Convergència. Malgrat que no, també sembla que no queda acreditat que hagin entrat en les arques de Convergència, no? Però que aquí estaria una mica aquesta...
Sí, el jutge considera dubtes, provat aquest finançament no irregular de Convergència, però en tot cas segur que tot és discutible, sí, o analitzable.
No, el que és evident és que la sentència sembla també de que la condena a tornar aquests diners. 6 milions i mig, em sembla.
Sí, 6.600.000, sí.
6.000, la condena... Però em sembla que no hi ha cap altra condena. El tresorer, el senyor Saca, però em sembla que no hi ha una condena a cap líder polític ni al partit com a tal, penalment. Només el condena a retornar uns diners.
A part que hi ha recurs possible i ja han avançat els advocats que el volen presentar.
Jo no sé, també n'he volgut amb Convergència amb això, però
ni... Ja veig que hi ha una miqueta de diferència, almenys de matís.
Ni de ben lluny, eh? A veure, sembla acreditat que que es financiava Convergència mitjançant això, que no és més que la punta de l'iceberg de tots els finançaments irregulars que ha tingut Convergència al llarg de la història, però, evidentment, ara mateix gairebé tots estan prescrits, aquests els van enganxar, però hi havia més. I sembla que el sistema era que al començament de l'any parlaven Ferrovial i alguna misteriosa autoritat de Convergència i acordaven quina quantitat donaria Ferrovial a Convergència. I arran d'això es comprometia el govern a donar obres a Ferrovial de tal manera que aquesta quantitat que havia compromès Ferrovial fos el 4%, perquè el famós 3% s'ha aclarat que era el 4%. A veure, tot això està ara acreditat en la sentència, per tant, és força... clar, no?, que s'estava financiant d'aquesta manera. El procediment sembla que era aquest.
Sembla, o la sentència ho recull com aprovat. Això és important, això.
Ja.
O sigui, una cosa és el que es pot explicar i que un més o menys cregui. Una altra cosa és si la sentència ho recull com a fet provat.
Bé, clar,
és que no ho sé, eh?
Com a fet provat...
Això és la sentència.
He llegit la interpretació de la sentència que m'han donat tres diaris diferents. Mm. I aquests tres diaris, bueno, almenys dos d'ells parlaven d'aquesta dinàmica que tenia Convergència de finançar-se mitjançant Ferrovial. És a dir, fer aquest monto anual i després anar donant diferents concessions de diferents obres públiques.
Lògicament parlem de diaris o mitjans digitals, perquè els de paper no ho recullen
òbviament, demà sí.
I bé, veurem com es van desenvolupant les coses a partir d'ara. És una sentència important, encara no ferma, i que representa la primera valoració formal d'un jutge com a sentència sobre uns fets que ens remunten al juliol, finals de juliol de l'any 2009, quan es va fer el primer escorcoll. Deixant de banda la qüestió política i de Convergència, les condemnes els semblen justes, a Fèlix Millet, a Jordi Montull. Deia vostè, senyor Sols, que potser massa suaus.
Massa suaus. Només vull recordar que entre els condemnats està el tresorer de Convergència i que l'altre tresorer, l'anterior, s'ha mort. O sigui que, a veure, alguna cosa han trobat a Convergència.
Bé, en tot cas, sí, senyor Puigdemont.
No, a mi hi ha una cosa que també em crida l'atenció en sistemàtica processal, anem a dir, de forma, i una mica que potser és allò que en diuen de aviso navegantes. És una pràctica reconeguda per llei, però sobretot una pràctica davant dels tribunals, i que ho estem veient en tots aquests casos, i en aquest ho hem vist, que era el pacte. És a dir, mentre es fa la instrucció, l'acusat, l'investigat, que diu ara en aquests moments, parla. O no parla, no? Però arriba un pacte amb el fiscal. Sí. Jo reconeixeré això, i aleshores el fiscal redueix la petició de pena.
I així es va fer.
I moltes vegades, sobretot en qüestions penals de poca monta, anem a dir, no s'arriba ja ni a celebrar el judici. És només un acte formal, vostè reconeix.
Si una conformitat, diguéssim.
Una conformitat, sí. I el judici dura 5 minuts, perquè justament la conformitat. I dicten sentència en voce. En aquest cas, s'havia fet aquest pacte amb la filla de Montull, la Gemma Montull, en la qual en aquests pactes, de vegades, pot haver-hi que es digui tot el que interessa, que sigui veritat o no veritat, perquè, clar, que un investigat no està obligat mai a dir la veritat. Per tant, aquí hi ha hagut un oferiment, hi havia un pacte de paraula que, al final, clar, el pacte és amb el fiscal, no som el tribunal, però al final la sentència és superior a la que s'esperava que fora per la Gemma, no? Que se suposa que el fiscal va mantenir el pacte. Se suposa que hi ha alguna altra acusació, sí, particular que ha demanat més pena.
Exacte.
I que els tribunals... Clar, això és important com a procediment, perquè diu, compte, potser una altra vegada algú s'ho pensarà abans de reconèixer o de pactar si després això no acaba funcionant.
Sí, segons ha explicat...
Això em crida l'atenció.
Jordi Pina, advocat de Montull, ha explicat que finalment el tribunal ha considerat Gemma Montull coautora de l'espoli i no pas còmplice només. Aquesta diferència, clar, és la que ha provocat que la condemna
comporta
fos més alta.
Aleshores una exacte, pena o una altra.
Perquè no hem d'oblidar que en la justícia qui decideixen són els jutges. Els fiscals demanen, les acusacions també hi diuen la seva, les defenses, lògicament, també. Tothom hi aporta la seva versió i després els jutges
el
que
determina. El jutge està lliure. No, per això deia que el pacte es fa amb el fiscal, no es fa amb el jutge. El jutge està lliure i com hi ha una altra acusació que demana més pena, doncs el jutge sí que no pot posar més pena de la que es demana. Mm-hmm. Però, clar, qualsevol de les acusacions, suposo que és... Però és interessant.
Sí.
Jo volia subratllar una altra cosa, el tema de Ferrovial, dels directius de Ferrovial. S'han sortit, perquè...
Perquè ha prescrit el delicte.
Però això, quan va començar, encara no hi havia prescrit. Va passar any i mig, que és molt temps, amb aquests fets investigats i ningú va, investigar o imputar, com es deia abans, als directius de Ferrovial. Sabem perfectament que hi havia una prescripció. A veure, una vegada més, els grans, els ultrapoderosos, se'n surten. No sé què em passa en aquest país, però mai resulta... O són tots molt honrats, o és que el sistema no permet agafar-los. Jo m'agradaria estar en la pell dels jutges que van deixar passar els terminis fins a saber que aquest senyor estarien exculpats per prescripció.
No, jo estic d'acord en aquest cas en la frase alguna cosa no funciona, en aquest país no va. Realment és veritat això, no? Els delictes prescriuen amb massa naturalitat i massa assiduament en aquest país. Alguna cosa falla, no? I realment un cas tan gran que s'esperava que fora d'una instrucció llarga o dones els mitjans perquè es pugui fer ràpid o si no, la gent es mor, prescriu, el que sigui, no? Vull dir, això totalment d'acord, que no va això, en aquests casos.
Avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen l'advocat Xavier Puigdollers, president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort, i també professor de la Universitat de l'Abat Oliba, i també el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Sobre tot el que és l'espoli del Palau per part de Fèlix Millet i Jordi Montull, amb la seva confessió inicial, que era per una quantitat de diners molt inferior a la que dona aquesta mateixa sentència. Per tant, quina interpretació veuen? També, amb el pas dels anys, Fèlix Millet, lògicament, es fa més gran i és possible que ni tan sols hi vagi a la presó per raons d'edat o que s'hi estigui molt poc temps.
A veure, jo el centre no el posaria en Fèlix Millet perquè que ja hi ha un granuja. Això pot passar en qualsevol moment, en qualsevol país. El problema és com és possible que una persona que tothom sabia que era així...
doncs, està vostè segur que tothom ho sabia abans del 2009? O molta gent ho sabia?
A veure, en el seu entorn més proper sí sabien que era... perquè recordo el comentari, quan això va començar, del seu germà, que va dir, no sé com ha arribat tan tard això, perquè... ho sabíem de tota la vida que aquest senyor, que el meu germà, estava fent irregularitats una darrere l'altra. Això ho va dir el seu germà.
Sí, sí, el seu germà es va fer famós el seu comentari, sí,
clar,
sí.
Lo que també sabia tothom és el finançament irregular de Convergència. Llavors, per què va trigar tant en sortir tot això i per què quan ha sortit ha trigat tant en ser instruït? Per mi aquest és el problema. Millet, bé, és únicament la manifestació de que... O sigui, el que fos sigui possible un Millet vol dir que el sistema està corromput. I ara potser ja no tant, però estava molt corromput.
El que passa és que hi ha una responsabilitat personal d'ell, amb tot el respecte, evidentment, sigui dit, i de les persones que van... Segur que hi havia un cercle de confiança que ho va permetre o que ho va veure i no va dir res.
Jo, sincerament, penso que tots tenim responsabilitat. O sigui, que hi havia una certa consciència de que hi havia una corrupció, que Convergència es finançava per corrupció. A mi em va dir una persona que treballava en no sé quina empresa informàtica, que ell feia les transmissions dineràries, les transferències que anaven per a la Convergència, i treballava, em sembla que per casinos per Catalunya, i bueno, això és, parlo del 80, suposo que ningú vindrà una cosa del 30 buscant responsabilitats, però des del 80 ja s'estava financiant d'aquesta manera, 80, 82, no recordo exactament la data.
El que passa és que en el, si em permet dir-ho així clarament, el robatori de diners, aquí Convergència no és el subjecte, és un senyor que presidia la Fundació del Palau.
Sí, jo aquí crec que s'ha de distingir dos qüestions, una la d'un partit i una altra cosa, el fenomen Palau i el fenomen Millet. Uh-huh. Realment és curiós, perquè a més hem de tenir en compte que en aquell moment, en el Palau, hi havia tothom. És a dir, tothom que tenia un ser que podia sortir a la premsa o que volia sortir, intentava arribar allà. O sigui, era un lloc que hi havia gent de tots colors, gent de tots els partits, i tothom madrava en la parca d'això. És el que sembla que ha quedat més acreditat en aquest camp. O sigui, és veritat que aquí ara es posa el foc a Convergència. Però allà hi havia gent de tots els colors i sembla que els diners també, si es repartien per tothom, no? Per tant, el fenomen és aquest, no? Què és el que passava? Que una institució... I compte, una institució pública és una fundació que està controlada per l'administració. I en l'època que surt això, el partit controlador que està en el govern no és precisament Convergència. I no s'havien donat compte, perquè el fet de la denúncia no surt del govern ni del protectorat, que és l'organisme de control. Surt per un altre aspecte. No? Sí. Però el protectorat, que és l'òrgan que controla les fundacions, no s'havia enterat. No? I aquí, en aquell moment, eren altres els partits. Per tant, no podem dir que també hi havia aquí una qüestió que miraven per a altre lado.
Eren els anys del segon tripartit, presidit per Montilla.
Vol dir que d'acord en que feien coses del país, però que potser feien moltes
coses. Ja ha dit el senyor Sols que de responsabilitat n'hi ha de tots, una mica, no?
Sí, jo estic completament d'acord que els altres partits també han cobrat el 3%, no sé si en la mateixa preparació. De fet, Fèlix Millet sembla que una de les seves tàctiques era repartir diners a tots perquè ningú tingués després la iniciativa.
Exactament, això és el que es deia.
Per tant, els altres partits també, tot i que fonamentalment un sistema de finançació de convergència.
Potser la tesi, la conclusió de fons, en els pocs segons que ens queden, podria ser, desitgem que no repeteixi una cosa així i que el descobriment d'aquest espoli ens ajudi a tenir un país més decent en el futur. Ens ajudi a tots, també, als ciutadans de peu.
Sí, jo crec que sí, que a veure si d'una vegada comencem a fer les coses ben fetes i que tothom és responsable dels seus actes i responsable de l'encàrrec que té de la societat. En bé de tots.
Ho deixem aquí. Gràcies, Xavier Puigdollers i Lluís Sols.